9:31, comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui en format reduït després de Línia Directa amb l'alcaldessa, amb nosaltres l'Eduard Janer, Jaume Pla i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
A veure, temes que tinc sobre la taula, un d'ells és el tancament de Ràdio Televisió del País Valencià. Nou Ràdio, una de les dues emissores de la ràdio pública, ha deixat d'emetre poc després de la mitjanit. La policia estava controlant les portes del recinte i no hi ha deixat entrar els treballadors que hi han acudit en saber-se la notícia. De fet, en aquests últims minuts estem seguint des dels diversos mitjans que fan cobertura d'aquests moments a la Ràdio Televisió del País Valencià com estan transcorrent aquests moments. El tècnic que havia de tancar Canal 9 ho refusa fer-ho i marxat, i els treballadors estan narrant en directe l'agonia del canal. Una de les dues emissores de la ràdio pública ja ha deixat d'emetre, com dèiem, poc després de la mitjanit. Vaja, que ens hem trobat cada matinada anaven uns senyors tècnics a tancar les emissions i molta gent ha fet el tuit fàcil de gent que ve de matinada, no?
Que volen aquesta gent que ve de matinada.
Exacte, i ens hem trobat amb aquesta situació. Alguna opinió?
Molt trist. Molt trist. Molt trist i molt significatiu. És a dir, jo ho escoltava venint cap aquí, a RAC1, i totes les declaracions del cap tècnic que vinc anava fent de l'entrevista, a fer un comentari a en Jordi Basté, i realment és molt trist, però es demostra una vegada més que hi ha una estratègia que és la que és i que es va consolidant dia a dia, i dia a dia aquesta gent estan fent una feina que és atacar per tots els fronts que poden atacar en aquest moment, i aquesta és una moció. Si a més considerem que durant molts anys el PP amb aquestes emissores ha fet el que ha fet, i si considerem a més que si tinguéssim que fer una investigació, que segur que existeix, de tots els comptes, em refereixo a tota l'exportació d'aquesta corporació, veuríem com hi ha moltíssima gent que ha viscut d'això d'una forma brutal, doncs encara més motiu. Però jo diria, el resultat, o sigui, la síntesi és: continua l'estratègia demolidora d'eliminar una cultura.
Més opinions, Jaume.
Però els hi fa molt mal, eh? Pensa que això andaven encara retransmetent tota la tele, i els tècnics anaven entrant, i la policia,
sí,
i fotografies per tot arreu. Això sortirà a tots els mitjans del món i es veurà, vaja, espero que es vegi, i molts pensaran que això és Rússia, perquè no va passar lloc més en aquest moment, en ple segle XXI. Així, a més, hi afegeixes el que va passar al Parlament amb el Salmon, com va ridiculitzar dient les frases, com la gent reia del que havia dit el senyor Rajoy. Saps el mal que fa a nivell d'imatge de la marca Espanya al món?
De tota manera, a veure, la televisió valenciana podran argumentar, i argumenten així, que es tanca per un problema econòmic, no per un problema ni de llengua, ni per un problema de tipus polític.
Això ho diuen ells, no?
Home, és el que t'estic dient. Ah. El que t'estic dient és que la seva argumentació,
sí,
i que és objectivament real, és que és deficitària, és un cost que, a més, una comunitat com la valenciana no pot mantenir, perquè no té cap. El País Valencià, en aquest moment, té un dèficit brutal, com la majoria, i per tant ells poden argumentar-ho tranquil·lament. Que nosaltres sapiguem que això és una altra cosa, i nosaltres sabem que això vol dir alguna més que tot això. Ara, a Hong Kong no se n'enteraran d'això, eh? No se n'enteraran del sentit últim d'això.
Bé, però a Brussel·les sí.
Víctor.
Sí, és veritat. De fet, és com diuen els periodistes del Canal 9, és un cop d'estat, en definitiva, encobert, amb això que diu l'Eduard del tema econòmic. Clar, l'excusa és aquesta. És a dir, és la mateixa excusa que es fa servir per no fer servir traducció simultània, per exemple, al Senat. quan es va dir que, ja que és una cambra teòricament representativa de les comunitats d'Espanya i tot això, evidentment allà els senadors no estan en nom propi, sinó estan representant doncs, uns territoris determinats i per tant allò hauria de ser l'expressió de les llengües d'aquest estat anomenat espanyol en i que es poguessin doncs, expressar en lliurement cadascú en la llengua del territori que representa. I qui no ho entengui, doncs aleshores la ciència, que diuen que és una cosa que avança una barbaritat, oi? Doncs va inventar una cosa fa uns anys, que són uns auriculars i una traducció simultània que la pots sentir i no hi ha cap problema, no necessites ningú que t'ho vagi traduint. I l'argument per no fer-ho és que això és molt car, sí, és caríssim, no? És caríssim. Mantenir l'exèrcit és molt barat, és una cosa que no costa gens. I comprar avions i tot això. De manera que el tema del Canal 9 és d'una gravetat extrema, però cal ser positivista, és a dir, tot li pots donar la volta. I la part bona de tot això, jo hi veig una altra victòria catalana, perquè això inevitablement, com deia el Jaume, aquesta imatge dona la volta al món. Evidentment, a tot el món no llegiran la intenció veritable que hi ha al darrere, perquè la distància, la desconnexió amb Espanya és molt elevada en molts països i a més no els importa gens el que faci o desfaci Espanya, però sí que dintre del que és el que a nosaltres ens interessa més, que és el context de la Unió Europea amb capital a Brussel·les, això sí que té repercussió, sí que saben què és el PP, sí que saben que de fet és l'extrema dreta. No ens cal l'extrema dreta que està sortint a determinats països europeus perquè nosaltres ja la tenim instal·lada en el govern de l'Estat. I, per tant, és un partit, aquest, el Partit Popular, que bé, és fill ideològic del franquisme i el que està fent és contemporitzar dintre de les formes que en el segle XXI manen, no es pot fer el que es feia llavors, doncs utilitzar la democràcia, els ressorts i les escletxes de la democràcia per exercir la mateixa política d'abans. Abans s'hauria fet directament pel broc gros i ara doncs s'han de buscar arguments que ho justifiquin, i com és aquest el tema del tema econòmic. En definitiva, la imatge de la marca Espanya ells la deterioren, ja està per terra i la deterioren ells, i a més demostren el baixíssim nivell de cultura democràtica que tenen amb aquesta actitud, la persecució lingüística que hi ha al darrere, la persecució identitària, i a més són la riota, perquè les imatges, si aquestes imatges donaran la volta, també han donat la volta les imatges del Parlament britànic, rient-se literalment d'algú que gosa criticar la decisió profundament democràtica d'un poble com és la nació escocesa, amb un acord civilitzat amb el govern britànic sense cap problema, gosa interferir en aquesta decisió, i a més la titlla de regió, el senyor Rajoy del Partit Popular, no saben ni la història d'Europa, no saben que és una nació històrica d'Europa, justament
Escòcia. I el salmo president.
Clar, i a més no sap que no és president, sinó que és secretari general, i a més gosa parlar d'una cosa de la qual no en sap absolutament res.
I ho diu.
El llibre blanc no l'havia llegit.
I a més, diu, encara no sé què diu.
Cal ser veritablement ruc per dir-ho i a més reconèixer que no ho has llegit. Aleshores, senyor Rajoy, de què parla vostè? De què parla el PP?
Però això entrarà parla
amb les vísceres. Parla amb les vísceres.
Entrarà de ple, això, Segur,
sí, no, sí, jo estic absolutament segur. Això estic absolutament
doncs
segur.
Doncs clar, però Espanya baixa en picat.
Mira, aquest dematí, o ahir es va manifestar aquesta companyia aèria
Noruega
que posa el Prat com el seu aeroport, diguéssim, del sud i de projecció intercontinental.
Sí.
Per tant, vol dir que en aquest sentit està claríssim. El tema sempre, jo sempre penso el mateix i ho repeteixo. El tema és que malauradament estem carregat de raons. L'evidència, el sentit comú, la intel·ligència de la gent aprecia i comprova determinades coses, però malauradament no n'hi ha prou. És a dir, jo diria que és un camí que està començat i que ja no té no té límit, no té lloc per a, però que encara jo continuo, perquè és molt llarg, perquè aquesta evidència de fora s'ha de demostrar amb, no només amb gestos com aquests del Parlament escocès, que per cert està dissenyat el Parlament escocès, sí, per un català,
Miralles,
que va morir malauradament. Doncs no només n'hi ha prou amb això, sinó que a més cal que els estats, de veritat, i segons quins estats, d'una forma taxativa, ordenin, i quan dic ordenin al govern espanyol que adopti una actitud determinada. I això encara no ha arribat. I això, totes aquestes coses, totes són elements que ajuden a que aquesta consciència es vagi extenent fins al punt de que gent digui, escolti'm, per favor, com el senyor Salmon, que diu, escolti'm, aquest senyor que plegui, perquè jo no sóc el primer ministre, i això és una nació. Això ha estat sempre una nació.
Però no veus que això cada vegada ho fan pitjor? Vull dir, no n'hi ha prou, però és que ells col·laboren a que cada vegada n'hi hagi més.
Ho fan pitjor, però ahir es va votar la LOMCE.
Esclar.
I evidentment va sortir, i automàticament es crea... Això què és el que vull dir? Sí, I ahir es va votar la llei de transparència, que ja és el colmo de la... En fi, és que és una, tu llegeixes el que es va dir en aquell escenari, i qui ho va dir, i a quin partit pertany, i dius, com és possible, quan està... Quan tot el cas Bárcenas està brillant, tot el cas UGT Andalusia està bullint.
Pur cinisme, pur cinisme. Cinisme, cinisme directament. Sí, és així, per tant, no, el que passa és que no vindrà tampoc una ordre d'Europa dient a Espanya, escolteu, deixeu que Catalunya decideixi, no vindrà així, en aquest format.
Sí, però...
perquè és una cosa dels estats. El que sí pot venir, i aquesta és una possibilitat, és que siguin pressions que es fan d'una altra manera, no? Com es va fer que deixessin votar, que no il·legalitzessin Bildu. Això va venir d'Europa, però no d'una manera oberta i pública, sinó en despatxos. Mira, Bildu avui és legal.
Mira el canvi que hi ha hagut a Europa, perquè el dia les declaracions del Rajoy les va fer al costat del senyor Holanda, i era un moment boníssim, perquè l'Holanda deia, sí, estic d'acord, jo també comprenc.
No es va mullar.
I no va, ni piu al contrari, va dir, això era un tema interior. Ah, que sembla que anteriorment ningú es pensava que ho haguessin dit. El silenci que hi ha de tots els presidents europeus. L'únic que parla, clar, bravates, perquè és l'únic que és del partit, és el senyor Almunia, no?
Que però jo no parlo...
Ni una es defineix,
Jo no parlo només d'Europa. Quan jo dic des de fora, em refereixo sobretot a aquells països que manen encara en el món. I em refereixo, per exemple, a la Xina, i em refereixo als Estats Units. Jo em refereixo a Rússia. És a dir, no només... O sigui, a veure, en aquests moments, per exemple, hi ha un contenciós entre Espanya, en aquest cas,
i la Xina.
El cos judicial i la Xina. Fa qüestió d'un mes, si no m'equivoco, o 5 setmanes, va haver-hi aquell anunci de la senyora Pastor en referència a aquesta unió, aquesta línia, aquests 2,5 quilòmetres de tren del port de Barcelona.
Els xinesos estan molt emprenyats amb això.
Bueno, doncs aquí és on vaig a parar. Llavors, vull dir, quan es va signar això es va signar perquè els senyors de la Xina, aquesta societat inversora que ha invertit molt, els havia posat sobre la taula i havia dit, escolti'm, senyors, no toquin més allò que no sona i facin el favor de fer aquests 2,5 quilòmetres de línia, perquè he fet una inversió de 80.000 milions.
Que sembla que és la inversió més alta que hi ha hagut mai en els ports del món. O sigui, la Xina és un inversor, per tant, a la Xina no li interessa que sortim d'Europa, perquè imagina tu com ho farem. És clar, és tan evident.
A veure, últimament hi ha hagut les coses. La tornat a repetir una vegada més que l'eix mediterrani és el que ha de ser i no cap més inicialment.
Sí, sí.
Aquest és.
Sí, sí.
Molt bé, doncs aleshores aquest eix mediterrani, quan des d'Europa parlen del mediterrani, no parlen de Catalunya, parlen des d'Algeciras, des de l'Àfrica, no hi ha des d'Algeciras.
Sí, sí, sí.
Des de l'Àfrica... des de l'Àfrica fins al que és el centre d'Europa. D'això estem parlant.
Sí, sí.
I no estem parlant d'una altra cosa. Vull dir, estem parlant d'un efecte europeu que afecta directament a un estat, en el cas de l'espanyol, perquè clar, passa sobretot per allà, però que després continua i afecta a tothom. Però ja diuen, però estem parlant ja de l'Àfrica, del que ha de venir o que hem de portar cap allà.
És el 65% de les mercaderies passen pel corredor mediterrani.
Quan tu penses en aquests... I això, aquestes coses van pesant i han de tindre el seu efecte. Però per això de fet, i estic amb tu, Víctor, no se digui que reuneixin allà i diguin al president de cada país, escolti'm, senyor Rajoy, no, així no ho faran. Però cada dia, pam, aniran passant la sapa i diuen, no, escolta, i les lleis que sí que es votin al Parlament, aquestes sí que seran definitòries del que passarà després.
Ho han fet amb el corredor mediterrani.
Precisament. I ara no ens oblidem, les pròximes eleccions europees, després de la grossa en coalició, després d'aquesta, això marcarà molt què és el que passarà amb aquest Parlament. I aquest Parlament, com estarà constituït? És que constituït per gent que en aquest cas, suposo, espero, que vagin directament a intentar solucionar el tema econòmic i el tema econòmic de retruc, el que té que solucionar és segons quins temes dels estats.
A vegades ja he comentat aquí a vegades la diferència que hi ha entre la nostra manera de ser i la manera de ser, diguéssim, dels països de cultura protestant, que és una altra manera de... i el sentit, el valor de la paraula que té, oi? Pels llatins en té poca de, poc, té poc, té menys valor la paraula, perquè en diem moltes, i on vaig dir, primer dic blanc i després dic negre. I pels anglosaxons, que són d'una altra cultura, de cultura protestant, doncs això, la paraula compromet molt més. I per això veiem aquests casos de dimissió immediata davant de la primera sospita. Després, si després es descobreix...
Lituània ha sigut...
Sí, també, fulminant.
Fulminant,
sí, exacte. També és una altra cultura. Per tant, si després resulta que aquella persona doncs, és innocent i tot això, se la rehabilita, faltaria més i ja està. El per què Escòcia, tot i tenir unes enquestes més negatives que les catalanes en relació a la independència, avança directament per aquest camí? Una, per descomptat, perquè el que seria el seu oponent és un oponent demòcrata, que no vol el que vol Escòcia, però és demòcrata, i com que és demòcrata, doncs, home, ja t'hi pots entendre, no? El nivell de comunicació ja és molt més agradable. Però a més perquè amb la seva cultura ells són més gent de fets, i nosaltres crec que hi posem massa paraula en tot això. I això m'ho va recordar quan el Xavier Solano va venir ara aquests dies aquí a presentar el llibre blanc, i li van preguntar sobre, bé, les diferències entre Catalunya i Escòcia, tot això, i ell va comentar, diu, és que crec que es fa una política, Catalunya es fa una política massa de paraules i Escòcia es fa més de fets, i per això anem més ràpids. I aquí ens perdem amb tantes paraules i paraules i paraules i paraules, eh? Jo recordo una obra de teatre que vaig veure fa uns dies i vull dir que parlem i parlem i parlem i parlem i parlem i dius, bé, però si parlem tant, quan farem? Perquè mentre parlem no fem. I és clar, però el temps va passant, oi? I ells parlen molt menys, estiren els plats pel cap quan parlen, perquè déu-n'hi-do el Parlament britànic, déu-n'hi-do, no té res a veure amb el Parlament català, que és molt més, hi ha molt més fair play, però a l'hora de la veritat el que compten són els fets a la vida. I és clar, totes aquestes picabaralles que ara sembla que hi ha, espero que tot això quedarà al final en res i al finalment es posaran d'acord, però la baralla entre Iniciativa i Esquerra i tot això i aquestes coses... D'entrada tot això no s'hauria de significar fora. Aquestes coses s'haurien de fer dintre d'un despatx i no parlar a la premsa. Però a més, quan veus que el país està desitjant que fem el salt, que avancem, si pot ser a les eleccions europees que anem junts, ostres, cadascú, veus els partits, cadascú mirant, fent els seus càlculs electorals, a veure si m'interessa més que aquesta frase tingui això, que l'altra frase digui allò, que tal... I, ostres, escolta, és que el país se'ns cau a trossos, eh? No podem perdre el temps.
Però això no perjudica en absolut o no ajuda gens a la descomposició que hi ha políticament a Espanya.
Ah, no, això és
una altra cosa local, no, que a més ens en sortirem i segur tirem endavant i es farà el que s'ha de fer, però, en canvi, Espanya, cada pas que dona és en fals.
És que, a més a més, fixeu-vos en una cosa que es repeteix i es repeteix i a vegades ens n'adonem. O sigui, el País Basc hi ha hagut durant molts anys ETA, violència, mort, terrorisme, contraterrorisme per part del govern, etc. I ha durat moltíssims anys, moltíssims. La incidència en la governació d'Espanya d'aquest problema, que és gravíssim, sí, ha existit, però comparativament, només en dos anys, la incidència que hi ha hagut del que ha passat a Catalunya i del propòsit que s'ha anat manifestant i consolidant i mostrant, no té punt de comparació. És a dir, és increïble pensar que en cap moment ningú ha fet un boicot a un producte basc, en cap moment de la història. En cap moment ningú s'ha preocupat tant de la dissolució d'Espanya com a país a partir del terrorisme, i en canvi, quan es produeix una cosa com aquesta a Catalunya, automàticament es desferma tota una quantitat de reaccions tan brutals, però ho sabeu perfectament, amb unes frases, amb unes afirmacions, amb uns posicionaments, amb uns missatges, amb unes votacions al carrer per buscar signatures
i amenaces
una cosa, contra Catalunya,
una cosa brutal
on hi ha que firmar per a...
Per això et dic que això per mi és el que fa reafirmar, o sigui, la gent que no ho té clar encara, és el que va de fer reafirmar de que efectivament és diferent, és una altra cosa, no és el mateix. I com s'ha dit molt sovint, l'eix de governació d'Espanya passa pel País Basc, perquè són, hi ha una línia, sobretot no cal dir, tota la línia financera, no cal dir-ho, és un eix fonamental. I això és increïble. Jo penso, dic, però com és possible que hagi passat això i no hi he tingut mai la repercussió? Bueno, ara en aquest moment la té pel lliurament de presos per l'Otina Parot. Vull dir, és una cosa, una circumstància, però és incomparable.
Però que ve donat per Europa, justament, no?
Sí.
És un altre tema, és no, el PP.
Ve donat per un error,
clar.
Del Parlament espanyol, d'entrada, aplicat al judicial, i a continuació, clar, Europa diu, un moment, senyors, l'estat de dret és això, eh?
Però totes les reaccions que està prenent el govern espanyol són absolutament negatives per ells, perquè s'equivoquen constantment. I, esclar, això de cara a Europa ho veuen, i veuen una actitud democràtica, serena, intel·ligent del poble català, i una actitud de pataleta i de que no saben com reaccionar, i cada vegada que ho fan pitjor. I això ens afavoreix moltíssim de cara a Europa, segur.
És la reacció. Escolta, al final sempre acabo pensant el mateix. Les coses, com que són molt més senzilles del que semblen a vegades, o sigui, les motivacions íntimes o... I és molt senzill. No podem deixar marxar el que ens dona de menjar.
Esclar.
Escolta'm, no hi donis més voltes.
Sí, però això tampoc, ni això et reconeixen.
No.
El Víctor va
dient coses aquestes. Sí. Però jo, per exemple, l'escena que em sembla brutal de la setmana passada és que ve el senyor Beteta, amb tot el seu equip,
el Toro, i
convoca amb els farmacèutics. I els explica que ells els hi pagaran.
Ja.
I no han cobrat. Escolta, és que és molt fort.
No,
és increïble.
Sí. No, hi ha una, em sembla que és la senyora Chacón, el Partit Socialista, en definitiva, diu que ells han de trobar aquesta frase famosa, que ja té molts anys, que és hem de trobar l'encaix de Catalunya a Espanya. La prova que Catalunya no és Espanya és justament això, perquè si cal encaixar Catalunya a Espanya vol dir que no és Espanya, perquè si no, no caldria encaixar-la i estaria absolutament encaixada. És a dir, no s'adonen ni de les contradiccions en què cauen amb el llenguatge que utilitzen. Creuen que han de trobar una paraula màgica que il·lustri el seu projecte i esclar, com més parlen en aquest sentit, més s'enfonsen, perquè però, més contradiccions cauen.
Però estan totalment en fals, i no, i la reacció del Mas des de la Índia dient no, celebro que el senyor Rajoy reconegui que tenim dret a independitzar-nos, perquè si diu que no podem entrar serà senyal de que primer ha hagut de votar perquè hi entréssim.
A mi m'agrada aquesta ironia.
Home, i tant, és línia... això, és intel·ligent,
sí,
tu,
sí,
com veus com parla a les tribus unes allà amb un anglès perfecte. Clar, no té res a veure, som un altre país, un altre món. Però dijous vaig anar a la conferència del Vicent Perpal, valencià, per cert, i estava a la sala plena, tu amb gent dreta, i va dir coses, clar, l'home, clar, d'una manera contundent, rotunda, i va dir una cosa, és que Madrid no vol entendre res, no sé, diu, inclús, jo aquest dia vaig estar a Madrid perquè té contactes a veu molt al nivell, i vaig sopar amb un periodista molt qualificat del país. I l'home, doncs, em deia que això, bueno, és el que passarà. I li deia que és quan el govern al final decida suprimir la Generalitat. L'anul·larà. I l'altre deia, escolta, però això no ho pot fer-ho, perquè, a més, tu creus que si diu s'anul·la la Generalitat, l'endemà el senyor Mas no s'anirà al seu despatx igualment i tot seguirà funcionant igual? No ho poden fer, això? No,
no, però no ho farien així, no ho farien així, ni tampoc ho farien enviant, doncs, guàrdies civils i tot això. Això seria sempre, justament, el tema aquest que parlàvem ara, del tema econòmic. Pot ser una... T'asfixien, hi ha una asfixia, i aleshores ells diuen, com que no us podeu autogovernar perquè realment això esteu, sí, doncs, al límit, aleshores Espanya, amb la seva infinita benevolència, sí, ha d'intervenir. Vosaltres ara quedeu totalment suspesos d'autonomia perquè no us podeu ni autogovernar autonòmicament. Aquesta i en parlarem.
Aquesta pregunta li van fer a l'Asfixia, sí, Econòmica, dir, a partir d'aquell moment, sí, tots els impostos, tothom fa això que diuen tancament de caixa, paguem-ho tot a partir
d'aquell no moment, saben,
ho paguem tot a Catalunya.
El que es pensa que això els hi sortiria de franc. El que no saben, perquè no tenen ni idea, és quina seria la reacció del país si gosen fer això. Això no s'ho poden ni imaginar.
Tenen una entrevista amb Vicent Partal a Cugat Televisió.
Sí?
Vam fer una entrevista abans amb ell, perquè va venir a presentar el llibre, com deia el, sí, Jaume, i vam estar parlant amb ells, per tant, amb ell. Qui vulgui recuperar l'entrevista, la té a Cugat TV, són 20 minuts i parla del llibre i dels punts de vista.
Si volen... L'home ho té molt clar i molt contundent.
Si volen veure més persones, dels 2 milions que van sortir a l'11 de setembre a la via catalana, que suspengui l'autonomia catalana. Si volen veure més gent, que suspengui l'autonomia catalana. Que gosin fer-ho.
Vicent Partal va ser el primer que va fer una web. Una web informativa, la primera web en català...
És la que té ara, no?
És la primera que va haver, i estic parlant de fa molts anys, ja. 8 anys o més, oi?
Per demostrar que Espanya no entén res, ell diu això, jo estava sopant amb un periodista molt qualificat del país, que hauria d'entendre i que hauria d'acceptar-ho.
Escolta, em sap greu perquè ho hem de deixar aquí, ha estat una tertúlia de format més reduït. Jaume, Víctor i Eduard, fins la setmana que ve. No, que la setmana que ve és festa.
És festa.
Ostres, sí, sí. Doncs d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, no podrem, tenim el pub play.
Ja tindrem temps per...
Aneu al teatre, deixa'm dir alguna cosa.
Sí, doncs, no, però m'has de dir en 5 segons.
Aneu al teatre.
Quan tenen Òrio dissabte.
No, va ser dissabte passat.
Sí, tornem a fer.
After play
a la Casa de Cultura.
I el Don Juan Tenorio al Centro de Andalucía.
Quan?
El dissabte.
A
les 6 de... No, a les 6 de la tarda, perquè es quedarà l'alcaldessa que ve a dinar allà.
Perfecte. Que vagi bé, bon dia.